Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Dos ciutadans espanyols han resultat afectats per l'ofensiva de Hamas contra Israel, segons informa el Ministeri d'Afers Estrangers, que no en precisa la situació. L'exèrcit israelià afirma que ha recuperat el control de les poblacions frontereres amb Gaza, tot i que continuen els enfrontaments amb palestins armats. Rèpliques continuades a l'Afganistan després del terratrèmol que dissabte va fer més de 2.000 morts i 2.000 ferits. Els sismes dificulten les tasques de rescat de víctimes a l'oest del país. Claudia Goldin és la guanyadora del Premi Nobel d'Economia 2023. La historiadora econòmica nord-americana i professora a la Universitat de Harvard ha fet importants contribucions acadèmiques en l'entrada de la dona al mercat laboral. El preu del lloguer s'enfila fins a nous rècords. A Barcelona costava més de 1.120 euros al mes de mitjana al segon trimestre, un 13% més que un any abans, segons dades de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Al conjunt de Catalunya el preu es va situar en 830 euros, un 9% més. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avança al matí de Catalunya Ràdio que recorrerà la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional si finalment tira endavant. Feijóo considera que la mesura que negocia el PSOE amb Junts i Esquerra serviria per reimpulsar la independència. El govern crea les unitats de valoració forense integral per millorar l'atenció a les víctimes de violència masclista. Aquest servei especialitzat s'estrenarà el primer trimestre de l'any que ve amb una trentena de professionals, principalment psicòlegs i metges forenses, que treballaran arreu del territori per agilitzar els tràmits pels quals han de passar les víctimes. Un problema a la xarxa elèctrica d'alta tensió exterior provoca l'aturada sobtada dels dos reactors nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. El mateix incident va fer aturar la nuclear Vandellòs 2 fa 3 setmanes i ara Red Eléctrica investiga què està provocant aquestes avaries. Un grup de topògrafs catalans han descobert que hi ha un cim al Pirineu que fa 3.000 metres i que no se sabia. Es tracta del Gies Inferior, al Pirineu Aragonès. Els tècnics l'han mesurat i fa exactament 3.000 metres i 59 centímetres. El cineasta barceloní Daniel Benmajor estrena drama de ciència-ficció al Festival de Sitges. Awareness, produïda per Amazon Prime, aborda el poder i la manipulació amb un repertori que inclou Oscar Jaenada i Pedro Alonso, el popular Berlín de la sèrie La Casa de Papel. Els esports.
A la Lliga de Segona, a les 9, Villarreal B, Espanyol. L'equip té l'oportunitat de tornar a ser líder en el lloc del Tenerife, que ho és provisionalment. A la Lliga Femenina, a les 8, València, llevant les Planes. A primera, el Barça cedeix terreny a la classificació. L'empat a 2 d'ahir a Granada el deixa tercer. A 3 punts del líder, el Madrid, i a un del Girona, que és segon. En tenis, Paula Badosa, Sara Sorribas, Rebeca Massarova, Cristina Buxa i Marina Bassols jugaran les finals de la Billie Jean King amb l'equip espanyol. Els setzens de final del torneig de tenis de Shanghai avui es juguen al Alcaraz Evans.
I el temps, migdia i tarda càlids, amb màximes entre els 26 i els 31 graus, puntualment per sobre. El sol continuarà de protagonista, amb alguns intervals de núvols al nord-est del país. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Pagar un pis de lloguer s'està convertint en un malson per a moltes persones. El preu s'ha enfilat a quotes de rècord. Més de 1.120 euros al mes de mitjana al segon trimestre d'aquest 2023 a Barcelona. Una escalada alcista que, si li posem al mateix sac a la pujada de la inflació, situa moltes famílies en una situació econòmica molt complicada. Les xifres les ha donat l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que repassa les diferències que hi ha per barris a Barcelona i com està el parc de pisos arreu del país. La segona demarcació més cara és Girona, llogar una un habitatge a la capital del Gironès costa de mitjana 769 euros i al conjunt de Catalunya el preu es va situar en 830, un 9% més que l'any passat. De seguida repassarem. Fa dies que parlem de les demandes dels usuaris dels autobusos de Vilafranca del Penedès a Barcelona i del que finalment han aconseguit les queixes, perquè moltes persones es quedaven a terra, especialment a primera hora del matí. Doncs bé, avui tenim dos exemples més a Girona i Lleida de dificultats per poder arribar a la feina o estudiar en bus. A Sant Hilari i Sacalm, a la Selva, trobem els passatgers que tampoc no poden pujar al bus que va fins a Girona. I a Lleida, els estudiants que van a l'Institut de la Caparrella denuncien que el servei es col·lapsa a les hores punta, tant d'anada com de tornada. Atenció als amants de la muntanya. A partir de 2:15 us explicarem que el Pirineu té un nou 3.000, el GIES inferior a la Vall d'Astó, a Benasc. 5 topògrafs catalans ho han corroborat, com ja van fer l'any passat amb un altre nou 3.000 a Panticosa. I entrarem en una granja no apta, per cert, per als que els fan fàstic els insectes. A Valls, a l'Alt Camp, hi ha una de les 5 granges enregistrades a casa nostra que pretén treballar perquè aquests animalons que es mengen en altres cultures, es facin un lloc en la cadena alimentària, no només dels animals, sinó també dels humans. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Preus de lloguer de rècord, i no només a Barcelona, també al conjunt de Catalunya. Els contractes que es van firmar durant el segon trimestre d'aquest any van marcar nous màxims, segons les dades que l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat ha fet públiques avui. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia.
Comencem, Jordi, per Barcelona. Aquí els preus s'enfilen fins als 1.123 euros al mes de mitjana.
Sí, són 36 euros mensuals més respecte al trimestre anterior, el primer, i 127 euros mensuals més que un any abans. Respecte al 2022, els preus han encarit a tots els districtes on més han pujat, és a Sarrià, Sant Gervasi, l'Eixample i Sants Montjuïc, i un menys a Sant Andreu i Nou Barris. A banda d'aquest increment de preus, disminueixen el nombre de contractes. Se'n van firmar uns 10.300, un 10% menys.
A Catalunya, el preu mitjà del lloguer ja supera els 830 euros.
Sí, en aquest cas van pujar de 18 euros al mes en un trimestre i de 71 euros anuals. La demarcació de Barcelona és la més cara i on més incrementen els preus pel pes de la capital i també dels municipis de l'àrea metropolitana. La mitjana és de 910 euros mensuals.
Jordi, a la resta de demarcacions?
Com deies abans, la segona més cara és a Girona. Llogar-hi un habitatge val 638 euros al mes, 769 si és a Girona ciutat. A la demarcació de Tarragona, el preu mitjà és de 570 euros i de 658 a la capital. I a Lleida és la zona més econòmica, 475 euros de mitjana a la demarcació i 539 a la ciutat.
Tenim un rànquing allò amb l'indret més car?
Sí, torna a ser com ja uns mesos abans del municipi de Sant Vicenç de Montalt, amb 1.595 euros al mes. Al Maresme també, la mateixa comarca, i altres poblacions com Cabrils o Alella, amb preus de lloguer d'uns 1.300, 1.400 euros mensuals.
I la població més barata?
D'entre els municipis que hi ha dades, que no són tots els de Catalunya, es Badia del Vallès, on el lloguer mitjà se situa en 239 euros.
Molt bé. I per acabar, ens fixem en Bellver de Cerdanya per com s'hi han encarit els preus.
Sí, fixa-t'hi, dels 702 euros que valia el lloguer al primer trimestre ha passat a 1.000 euros al segon trimestre. Però és que un any enrere el preu era de 531 euros, que era gairebé la meitat.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Jordi. Bon dia.
Bon dia.
Aturats els dos reactors nuclears d'Ascó per un problema a la xarxa elèctrica exterior, un problema, de fet, similar, que ja va afectar fa uns dies la central Vandellòs 2. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Sabem alguna cosa més de l'incident?
El que sabem fins ara és que no ha tingut cap afectació ni per la planta ni per al medi ambient i que és una situació que ha provocat l'aturada sobtada, com deies, de les tres centrals nuclears catalanes en menys d'un mes. Avui el problema s'ha detectat de matinada entre les 2:15. Ha fet saltar les proteccions elèctriques de les dues centrals i s'ha aturat la producció nuclear de forma sobtada. Els tècnics de la mateixa central i de Red Eléctrica estan analitzant què ha pogut passar perquè hagi provocat aquesta actuació dels sistemes de seguretat a les dues plantes, segons han confirmat fonts de l'empresa gestora ANAP. Un incident gairebé idèntic, com dèiem, que ja va passar el passat dia 20 de setembre a la central nuclear Vandellòs 2. Segons les mateixes fonts, està previst que els dos reactors d'escó que estan aturats tornin a connectar-se a la xarxa elèctrica una vegada s'hagi identificat el motiu pel qual hi ha hagut aquestes fluctuacions externes que ens diuen que han passat al parc de 380 kilovolts que té Red Eléctrica a l'exterior de les centrals nuclears.
La 1:10, aquí al Catalunya al Dia hem parlat d'aquesta falta d'autobusos fa uns dies entre Vilafranca del Penedès i Barcelona. Molts veïns cada dia feien cua per poder-hi pujar per l'augment de demanda. La setmana passada us explicàvem que la Generalitat va presentar un pla de xoc posant com a fixos els busos de reforç i afegint un de més. Doncs bé, ens hem trobat que això no és l'únic lloc on passava. Ara ens n'anem a la comarca de la Selva. Allà els passatgers de l'autobús de les 7 del matí que va de Sant Hilari a Calma Girona es troben en justament la mateixa situació. Cada dia n'hi ha que no hi poden pujar perquè no hi caben i el següent no passa fins a 8:15. Hi ha veïns que gairebé arriben a la parada una hora abans per poder assegurar-se un lloc. La Laia Claret ha anat a comprovar-ho un matí.
Són 7:15 del matí i aproximadament a la parada de l'autobús hi ha una vintena de persones. Bon dia.
Bon dia.
Tu ets el primer. Quina hora has arribat per poder agafar l'autobús de les 7?
A les 6:15.
Els altres anys també baixeu amb autobús?
Sí, porto uns 6 anys baixant amb bus jo.
Hi havia tanta gent?
No, abans no.
T'has quedat fora alguna vegada,
sí,
tu?
Sí, em va fer complicat. Vaig tenir que trucar al meu pare perquè em vingués a buscar. Però aquell dia perquè tenia vacances. Ara està treballant. No puc trucar-lo perquè em vingui a buscar un altre dia.
Quants dies us heu quedat fora i quina alternativa heu buscat?
Algun dia sí que m'he quedat i m'ha hagut de portar ell.
Per tant, tu has hagut d'agafar el cotxe...
A primer, de fer la ruta cap al seu institut, després de tornar del meu i a per qui em pueda, bàsicament.
Depeneu també de la gent que l'agafi arbúcies per si cabeu o no.
Sí, bé, tots no hi cabem, això està clar.
Clar, tot el gruix de persones que surten també a primera hora des d'Arbúcies és com que s'acumula, més els nostres aquí. Clar, un bus no té prou capacitat per abarcar dos pobles.
Ja ve ple, ve una mica tard, quan entres queda gent fora, la policia també ha d'agafar cada dia dades amb el conductor per veure quantes places queden. Llavors triga molt a sortir l'autobús.
Són les 7:03 i arriba l'autobús. Avui 7 persones s'han quedat fora. I ara què és el que haureu de fer?
Esperar el següent o anar amb cotxe. Sí, vine, vine. Com que jo baixo a Santa Caterina, treballo allà, doncs m'emporto jo.
Jo hi vaig amb tu, doncs.
Què fareu?
Ens esperarem al bus de les 7:30 i cada dia és el mateix.
Quants cops t'ha passat?
Uah, portem un mes, doncs podem passar, no sé, 8 o 9 vegades. Ja.
Déu-n'hi-do. Laia Clam, deies que des de l'Ajuntament demanen una millora del servei, que ho facin allò de manera urgent, perquè això des de quan passa exactament?
Mira, Marta, doncs, ens ho detalla l'alcalde Jordi Rutllan.
Segurament forma part de l'èxit de la promoció del transport públic. Des de que es van implantar les bonificacions de tarifes, la demanda ha anat creixent.
I és que amb les bonificacions d'aquest 2023, aquest trajecte amb la T10, per exemple, ha passat de 30 a 15 euros, amb la T-Jove de 94 a 47. Rutllan demana celeritat al govern i especifica que hi estan en contacte.
És bidireccional, vull dir que tant s'ha donat el gas que nosaltres l'hem trucat com si hi ha hagut alguna cosa, doncs ells ens han contactat. Inicialment hi havia una proposta de posar un bus més gran, però tècnicament sembla que no pot ser.
El Departament de Territori ha confirmat aquesta emissora que ja hi treballen. Una opció és posar un segon autobús. Cal veure de quin tipus i a quina hora. L'actual té 56 places.
Gràcies, Laia. També els estudiants que agafen el bus urbà per anar a l'Institut de la Caparrella a Lleida denuncien que el servei es col·lapsa en hores punta, tant d'anada com de tornada, i reclamen més vehicles. La Paeria reconeix que hi ha moments en què la línia va sobrecarregada i assegura que supervisen que cap usuari es quedi a la parada. Júlia Albacar, quines són les franges més problemàtiques?
Els serveis que van més col·lapsats són els que surten al voltant de 8:45 del matí de l'Avinguda Madrid cap a la Caparrella i els que tornen d'aquest complex al voltant de les 3 de la tarda. Els alumnes denuncien que viatgen molt amuntegats i que en alguns casos s'han hagut de quedar a terra perquè l'autobús va ple.
Pues fatal, cada dia com sardines. I a centre al final acabes entrant per la força perquè si no, no arribes a classe.
Bastant malament, és que no hi ha suficients busos. Bastantes vegades ha tingut que vindre la meva mare a buscar-me amb el cotxe.
Fatal, entrem als penteges...
Des de la Paeria, la tinent d'alcalde, Cristina Morón, diu que coneixen el problema que els preocupa i que mantenen un contacte permanent amb la direcció de l'institut. l'Institut de la Caparrella per solucionar qualsevol incidència.
Des de l'Ajuntament, i com a objectiu per donar un bon servei, fem el seguiment de la línia per a que no es quedi cap persona a la parada i pugui pujar tothom.
I és l'única línia on passa això? No, també trobem problemes al bus que va d'Almacelles a Lleida a primera hora del matí i que ha deixat usuaris desbordats per l'alta demanda. Sentim l'alcalde Joan Bosch.
Si hi ha gent que es queda a terra, pues hauria de multiplicar el servei, perquè per això és un servei públic.
L'Ajuntament ha creat una plataforma digital per canalitzar les queixes i conèixer totes les carències del servei. Hem arribat a un quart de dues. Un moment per saber ara, a aquesta hora, com tenim la situació del transport públic i també la xarxa viària. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, amb algunes incidències, hi ha un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en direcció al Nus de la Trinitat, que talla un carril que està provocant retencions força compactes des de Pedralbes, pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit. I també hi ha circulació lenta en sentit contrari, des del Velòdrom d'Horta i fins a Sant Gervasi, en direcció al Nus del Llobregat. Pel que fa a la Ronda Litoral, alguns trams de lentitud, des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta, també a l'altura de Ciutat Vella, en direcció Llobregat, i també de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc, en direcció al Nus de la Trinitat. D'altra banda, hi ha un camió avariat a l'autopista AP7, al Nus del Papiol, en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona. Està situat al voral, però provoca uns 4 quilòmetres de circulació lenta des de Sant Cugat del Vallès. A la mateixa autopista AP7, però pràcticament al sud de tot, a l'altura de Montroig del Camp, hi ha uns 5 quilòmetres de lentitud i aturades a causa d'unes obres, segons informen des de trànsit. I d'altra banda, la carretera B522, a tot el matí, que hi ha un camió que ha bolcat a l'altura de Gurpa i que a l'enllaç amb la C25 i que provoca complicacions perquè estan treballant per retirar-lo de la calçada. Pel que fa a la situació del transport públic, es manté sense noves incidències, segons informen les diverses empreses operadores.
Per cert, que avui comencen obres a l'estació de Castelldefels. Sí, canviarà el sistema de vies i andanes amb un objectiu que és separar el trànsit de Rodalies del de mitjana i llarga distància per evitar que els trens s'interfereixin i guanyar així agilitat. Les dues vies centrals i l'andana central serà on començaran o acabaran els trens de la línia R2. Per les vies dels extrems passaran els trens a mitjana o llarga distància, tant si paren a l'estació com si no, i es farà un nou pas soterrani entre les andanes amb ascensors. S'allargaran les andanes, s'adequarà la catenària i es posaran pantalles acústiques. Per tot plegat, s'hi invertiran en aquesta estació de Castelldefels més de 20 milions d'euros. I ara la previsió del temps, un cop d'ull a la previsió per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
Dilluns i una altra setmana que comença amb un temps estable, amb algunes boires, núvols baixos, resseguint la costa, que es van trencant a mesura que el sol va escalfant, moltes estones de sol de cara al migdia i primera hora de la tarda, temperatures cap amunt, per tant un migdia altre cop càlid, repetint valors entre els 25 i els 31-32 graus, a la tarda com a molt algun núvol baix a la costa, alguna nuvolada inofensiva. Aquesta tendència de temps és la que tindrem ben bé fins divendres, amb temperatures 5-6 graus encara per sobre del que tocaria per l'època. A partir del cap de setmana i la propera setmana, no és que vingui un canvi de temps, però sí que sembla tindrem almenys un canvi de tendència. Arribarà algun front, poc actiu, però que podrà portar alguns núvols, alguna feble precipitació de moment, i sí que les temperatures amb tendència a anar baixant una mica, i per tant, tot i que encara estaríem per sobre, ja no tindríem aquests valors tan disparats.
Per cert, que els embassaments a les conques internes cauen per sota del mínim històric de la sequera del 2008, se situen ara en el 21% de la seva capacitat. Segons dades d'aquest migdia, l'Agència Catalana de l'Aigua, el volum d'aigua retingut al conjunt dels pantans d'aquestes conques és del 21,03%, mentre que el dia més crític de l'episodi de sequera de fa 15 anys, el 31 de març del 2008, van arribar al 21,05. Els pantans de la xarxa de l'Ebre estan al 31% de capacitat, pràcticament al nivell més baix dels últims 25 anys.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passen 4 minuts d'un quart de dues. Aquest matí comença el judici contra dues bessones i un home acusats de planificar la mort i matar la parella d'una de les processades fa 2 anys a Sabadell. La vista ha començat amb la tria del jurat. El fiscal demana per als 3 acusats 24 anys de presó i 5 de llibertat vigilada. Ho està seguint a l'Audiència de Barcelona la Maria Núria Rebelle. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ara mateix, fa uns minuts, acaba de començar aquest judici. Estem amb la lectura dels escrits i després les parts faran les seves al·legacions. Els processats no els sentirem avui. Com deies, el fiscal qualifica de matusser i també de brutal aquest crim, ja que la víctima va morir després de rebre 12 cops al cap amb una eina grossa, una pota de cabra, i a més va ser una cosa molt agònica perquè van començar a picar-lo quan estava al llit de casa d'una de les bessones. Ell es va arrossegar fins al replà i va aconseguir baixar fins a l'altre replà. De manera que molts veïns van veure-ho, van gravar-ho i van alertar la policia. La policia també va tenir unes converses en les quals estaria provat, segons la fiscalia, que tots tres van planificar aquest crim que va sortir d'aquesta manera. Dels 3 acusats, un està en llibertat, que és la companya de la víctima, i els altres 2 estan en presó preventiva. Ja dic que fins ara s'ha triat el Tribunal Popular i a partir d'aquí doncs entrarem ja amb els escrits i amb les al·legacions inicials d'aquest cas que va aixecar molta alarma social a Sabadell.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
El govern crearà unitats de valoració forense integral per a víctimes de violència masclista. Començarà a funcionar el primer trimestre de l'any que ve amb una 30ena de professionals que s'hi dedicaran de manera exclusiva arreu del territori. Marriera, de quin tipus de professionals parlem?
Doncs mira, es tracta de metges forenses, psicòlegs i també treballadors socials que es dediquen a fer els informes que demanen els jutges sobre l'estat psicològic o físic de la víctima, l'informe d'avaluació de riscos o del seu entorn. Unes proves que sovint són claus en molts processos judicials. Aquest nou equip estarà especialitzat en violència masclista, com us dèiem, i això permetrà, diuen, agilitzar tràmits, ser més eficients i evitar la revictimització de les dones que acaben denunciant. Ho ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.
És cabdal per millorar la qualitat dels processos de construcció de la prova, les denúncies interposades perquè prosperin, perquè no revictimitzi les dones que fan el pas de denunciar. És cabdal comptar amb més professionals per reduir els tempos d'espera d'aquestes proves pericials i per garantir millor l'equitat territorial en l'accés a aquestes proves.
Els jutjats tindran una única finestreta on adreçar-se per demanar tots els informes i es treballarà arreu del territori, com sentíem, i destaca la consellera de Justícia, Gemma Ubasart.
Incorporem més personal en la lluita contra les violències masclistes, territorialitzem el servei, l'apropem als jutjats i a les víctimes i l'especialitzem i en millorem els circuits i els processos.
Aquesta 30ena de nous professionals se sumaran a la 80ena que actualment ja treballen en tots els àmbits de la justícia.
Ho hem sabut fa poca estona. Detingut a Terrassa un home com a possible autor de la mort violenta d'un altre home a Reus, al Baix Camp, l'1 d'octubre. Els fets van passar 2 dies abans durant una baralla al centre de la ciutat en què la víctima, de 47 anys, va resultar ferida d'una contusió al cap i va acabar morint 2 dies després a l'hospital. Els Mossos van obrir una investigació en què van poder confirmar la identitat del possible autor, un home de 39 anys, amb diversos antecedents policials. Dissabte va ser localitzat a Terrassa, on va ser detingut, i avui ha passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Reus. Tot i així, la investigació continua oberta. I llibertat amb càrrecs per als detinguts, en aquest cas a Reus, Salou i Cambrils, al setembre, per la seva possible vinculació amb un grup criminal que falsificava bitllets de 50, 20 i 10 euros. El cas és que aquesta organització estava relacionada amb 2 grups que es dedicaven a aquesta mateixa activitat i que ja havien estat desmantellats. Clara Chavarría, Domingo, quina relació tenien?
Doncs sí, segons fonts policials, aquest grup desarticulat al mes de setembre estava vinculat a aquestes altres 2 organitzacions desmantellades l'any 2021 i 2022. Això és perquè en cada operació policial un dels investigats per aquests casos no van arribar a ser detinguts i aleshores van continuar amb l'activitat delictiva. Pel que fa a aquesta última operació policial feta el mes de setembre passat a Salou, Reus i Cambrils per Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Europol, es va saldar amb 6 detencions en 7 entrades i registres i es van intervenir bitllets falsos de 50, 20 i 10 euros i algunes substàncies estupefaents. El grup hauria posat en circulació uns 10.000 euros en moneda falsa. El 22 de setembre van passar a disposició judicial després d'atribuir-los delictes de falsificació de moneda i tràfic de drogues i van sortir llibertat amb càrrecs. Segons fonts policials, s'ha donat per finalitzat i desarticulat el laboratori de moneda falsa més actiu de Catalunya aquests últims anys.
L'Ajuntament del Prat de Llobregat qüestiona amb contundència les xifres de criminalitat difoses divendres pel Ministeri de l'Interior, i que vam parlar aquí al Catalunya al Dia, que situava el Prat de Llobregat al capdavant del rànquing, per davant de Barcelona i Sitges, en nombre de delictes per cada 1.000 habitants. L'alcalde del Prat adverteix que hi ha una dada que no es té en compte per fer aquesta estadística. David Àngela.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, el fenomen aeroportuari desdibuixa completament la realitat delictiva del Prat. Així ho defensa el seu alcalde, Lluís Mijoler. També lamenta que any rere any hi hagi aquesta confusió. Mijoler recorda que el Ministeri atribueix al seu municipi tots els fets delictius que es produeixen dins les instal·lacions del port i de l'aeroport. Això inclou des de petits furts fins a l'arribada de mules carregades de droga, l'evasió de capitals o el tràfic d'armes, entre d'altres.
Hem d'entendre que el Prat és una ciutat fronterera, amb la major entrada de el país, tant de mercaderies com de persones, pel port i per l'aeroport, i evidentment això fa que tinguem una realitat que passa per la primera evidència, que és que tenim 5 jutjats al Prat, no? Quan ciutats de similars habitants en tindríem 3 màxim, no? Per tant, això vol dir a l'alt volum de delictes que es produeixen, derivats sobretot, de l'aeroport de Barcelona al Prat.
Recordem que, segons dades del Ministeri de l'Interior, el Prat suma 64 delictes per cada 1.000 persones.
Doncs l'Ajuntament de Sitges també surt al pas d'aquestes dades, que el situaven com el tercer amb més índex de criminalitat, amb 52 delictes per cada 1.000 persones. Diu que l'estadística no té en compte els 3 milions de visitants que rep anualment aquesta vila. Montse, Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Has parlat amb l'alcaldessa Aurora Carbonell sobre aquestes xifres, unes dades que, per cert, situen de llarg els furts com a delicte més freqüent. Què t'ha explicat?
L'alcaldessa el que vol és esperar analitzar detalladament les dades que els ofereixen les policies que treballen aquí a Sitges, a la Junta Local de Seguretat del mes de novembre, però d'entrada diu que són unes dades impossibles pels 31.000 habitants que té Sitges i que, per tant, cal tenir en compte l'atracció turística que genera aquesta població tan coneguda.
Si analitzes Sitges, que té 31.000 habitants, pels delictes que hi ha, et dona aquests números tan exagerats, no? Però, clar, aquí no surt, per exemple, que nosaltres tenim 31.000 habitants, però rebem 3 milions de persones a l'any, entre visitants i turistes. Per exemple, un cas típic, Carnaval. Carnaval és quan augmenten més els furts, que són el robatori per mòbils. Augmenten molt. Clar, per Carnaval rebem unes 300.000 persones.
Carbonell diu també que, a diferència d'altres poblacions turístiques, la seva proximitat a l'àrea metropolitana i el gran nombre d'esdeveniments que s'hi fan poden explicar aquestes dades. L'alcaldessa diu que les enquestes que responen als visitants demostren que la satisfacció i la sensació que tenen de seguretat són altes. Actualment estan mirant si els autoritzen lectors de matrícules en alguns punts de la població.
Gràcies, Montse. Vist per sentència el judici per desallotjar diverses entitats populars de Manresa que treballen per la cohesió social. Un fons inversor americà els vol fer fora d'un local que no ha ocupat el barri vell que portava 15 anys buit. Anem a Manresa. Nàtia Dell, com pinta?
Bon dia, doncs no pinta massa bé, diuen els mateixos afectats, perquè el propietari del local, el fons d'Ivarian, diuen que no vol arribar a cap acord. Abans d'anar a judici han intentat mediar amb ell, des de les entitats i també des de l'Ajuntament, però res de res. Ara s'ha d'esperar la sentència i els possibles recursos. Entre una cosa i l'altra, el tema es pot allargar uns mesos. No ens consta que el fons inversor tingui res concret a posar en aquest local de la plaça Sant Ignasi, que antigament era la seu d'una entitat bancària. I vam parlar en el seu moment, quan el van ocupar, el gener del 2022. És un local... Li han posat el nom de Filadora i està en una de les zones de la ciutat més estigmatitzades. Allà s'hi fan activitats gratuïtes de diferent tipus per fer xarxa, des de tallers per a joves a classes de suport educatiu per a adolescents. Ja n'ha compte de l'espai Alcoa de joves, és una de les entitats afectades.
D'un espai que feia més de 15 anys que estava en desús, doncs de poder crear-hi vida, no? Pues a través de les classes de català i castellà, dels tallers de fusteria, de bicicletes, de l'acompanyament EAP, que és des d'una perspectiva de, bueno, de l'educació popular.
I Guillem Parramont, de la White, defensa la feina social indispensable que estan fent aquestes entitats.
Treballen sobretot en aspectes de cohesió social i de maneres de repensar i de connectar la gent que ve de diferències econòmiques, culturals, molt diferents. Ells prioritzen tenir domini sobre les seves propietats en facin un ús.
Parlem d'unes entitats que formen part, Marta, de la xarxa d'estructures populars i comunitàries de Manresa que treballen des d'una perspectiva antiracista. Recordem, venint del que venim, que per lluitar contra el problema de la inseguretat, en parlàvem la setmana passada, tothom coincideix a dir que cal teixir més espais de cohesió social.
I avui el nostre clic del dia per la imatge dels gots de les Fires de Sant Narcís, de Girona. El primer premi l'ha guanyat el dibuix d'una dona i un gos al balcó de casa, amb una pancarta on es pot llegir Més barri. És de l'Eva Forestilla. El segon premi l'ha guanyat Sandra Jiménez Pérez, fent una relació dels diferents verbs que estan associats amb la Festa Major, però acabats amb ut, el tret diferencial de la parla gironina, com sabeu. Per exemple, celebrut, cantut, passejut, ballut, sentut i festejut. I el tercer premi són il·lustracions de persones, de cares de persones i d'animals per reivindicar la pluralitat que ha presentat César González del Río. Aquests seran els gots a les fires, uns gots que estan fabricats a partir de pellofa d'arròs procedent del Delta de l'Ebre, que tornen a ser vasos reutilitzables i 100% biodegradables. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El Pirineu té un nou 3.000, és el Gies Inferior. Així ho ha confirmat el grup de 5 topògrafs catalans, conegut com a Sostremètries. Aquest cim, situat a la Vall d'Estós, a Benasc, supera els 3.000 metres per 59 centímetres només. I no és el primer que, per dir-ho d'alguna manera, han descobert, Sofia Cabanes, aquest grup de persones que són topògrafs.
Hola, bon dia, Marta. Exactament, si ho recordeu, l'any passat Sostremetries va confirmar en el que va ser la seva primera campanya de mesuraments el Pic Arnales a Panticosa com a nou 3.000. Ara, després de tot un estiu de treball que els ha dut a mesurar fins a 8 cims, han pogut descobrir i batejar-ne un de nou. Es tracta, com heu dit, del Gies Inferior. L'aranès David Segura és membre de Sostremetries.
De això, la gent està molt respectuosa i de la toponímia local. A un metro de recerca hemos cuadre força inferior de Gies, perquè al costat hi ha Pico Gies. O sigui, nosaltres ja ho hem proposat aquest nom, però li deixem d'obert que qualsevol expert que arribi digui no, guarda, s'ha de dir de tal manera perquè digueu a la gent gran de la zona era que coneix el nom.
Sofia, com és possible que en ple segle XXI encara es descobreixin nous cims de 3.000 metres?
Doncs senzillament, Marta, perquè ara tenim una tecnologia molt més precisa. De fet, els topògrafs de Sostremetries fan servir aparells d'última generació de precisió mil·limètrica amb els quals poden contrastar mesuraments que s'havien fet anteriorment amb tecnologies menys exactes i que adjudicaven cotes inferiors o superiors als 3.000 per pocs metres. Això fa, com afirma Segura, que la llista dels cims més alts del Pirineu no sigui una llista a dia d'avui tancada.
Cal analitzar com s'han mesurat, d'on ja són aquestes cotes publicades, perquè han trobat errors força importants, però no voluntaris, sinó que la tecnologia d'aquest moment era el que permetia. I per això ens arribem, que bona causa de sensació, però no, aquestes causes encara se poden descobrir, encara se poden tornar a mesurar.
De fet, els resultats aportats en la darrera campanya de mesuraments de Sostremetries han suposat també la descatalogació com a cim de 3.000 metres del Claravide Occidental, a la mateixa Vall d'Estó.
L'Ajuntament de Tremp ha detectat fins a 20 fuites a la xarxa d'aigua del municipi. Pau Rovira, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Pau, una problemàtica greu i més en temps de sequera, però diu el consistori que ja hi està buscant solucions, oi?
Doncs sí, asseguren que primer s'havia de detectar el problema, i així ho han fet, i ara toca posar-hi remei. Ho explica l'alcaldessa del municipi, Sílvia Romero.
Vam encarregar un estudi sobre les fuites que hi podia haver
al nucli de Tremp, i un cop l'hem tingut, doncs hem vist com s'han detectat una vintena de fuites de diferent ordre, de diferent nivell. N'hi ha que són molt puntuals i d'altres doncs, que tenen una mica més de rellevància, i el que estem fent ja des del primer moment és intentar arreglar-les i que no continuïn perdent.
Des de l'Ajuntament han anunciat que ja s'estan buscant noves captacions, així com també la implantació de comptadors electrònics, d'acord amb el que demana l'Agència Catalana de l'Aigua. En aquest sentit, diu aquesta entitat que el Pallars Jussà és una de les 10 comarques de Catalunya que perd prop de la meitat d'aigua potable dels dipòsits municipals. Segons dades de l'ACA, el rendiment de la xarxa d'aigua pallaresa és del 52%. Es tracta d'una situació que, en part, és causada precisament per les grans fuites a les canonades.
I ara situem-nos a Tortosa, al Baix Ebre, on el principal partit de l'oposició, Junts, critica la gestió de l'actual govern municipal i, particularment, l'anunci que va fer divendres de retallades i augment d'impostos després d'haver detectat un dèficit als comptes. Jordi Barranca, de quants diners estem parlant?
Bon dia, Marta. Doncs aquesta xifra de la discòrdia, que podríem dir perquè és la que uns denuncien i la que els altres neguen, són 4 milions d'euros. Divendres, l'actual alcalde Jordi Jordan, que lidera un govern de coalició format per Movem, Esquerra i el PSC, explicava les dificultats econòmiques del consistori degudes bàsicament a l'augment del preu dels subministraments i també a la revisió dels acords salarials pels treballadors públics. Doncs bé, avui és la cap de l'oposició i també exalcaldessa Meritxell Roger, de Junts per Tortosa, qui carrega contra l'executiu municipal.
No compartim en cap cas aquesta pujada d'impostos que ha presentat el govern i que amaga una incapacitat de gestió. A Tortosa ja sabem el que és tindre un govern tripartit, que és equivalent a pujar impostos i a incrementar la pressió fiscal. Al llarg dels últims 16 anys a Tortosa hem fet més inversió que mai i això s'ha fet compatible en reduir l'endeutament.
I de fet avui mateix tindrem més detalls, i és que a partir de les 5 de la tarda serà el mateix alcalde qui presentarà la proposta d'ordenances fiscals pel 2024, és a dir, per l'any que ve, un any en què no oblidem tornaran a estar actives les regles fiscals. I això què significa? Doncs bàsicament significa que els ajuntaments no podran tenir ni dèficit ni tampoc superàvit.
2:45 de dues, els insectes es volen fer un lloc a la cadena alimentària. Primer, entre els pinsos animals, però l'agreujament del canvi climàtic els fa uns candidats òptims per substituir proteïna en les dietes per a humans, pel seu baix consum d'aigua i nul·les emissions de metà. A Valls, a l'Alt Camp, hi ha una de les 5 granges d'insectes registrades a Catalunya. Manel Sastre, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
De veritat, Manel, que això dels insectes com a complement de la dieta mediterrània va de debò?
Bé, els empresaris que crien i comercialitzen amb insectes ho tenen clar. Tot depèn de nosaltres, diuen, perquè el producte és molt eficient de produir i ideal per combatre molts dels problemes que el canvi climàtic està generant.
Generem menys gasos d'efecte hivernacle perquè no generen metà, no consumeixen aigua, és un punt superclau, que creiem que és un punt importantíssim, sobretot tenint en compte pues, les èpoques que estem passant. I ens hem d'adaptar a aquest tipus de clima i els insectes ens permet pues, ser molt eficients amb molt poca aigua.
Aquest és el Jordi Calvet, que és el director d'Iberinsec, una empresa de Valls que es dedica a la producció d'insectes com a base per la creació de proteïnes. De moment, per a consum animal, bàsicament per a piscifactories, però d'aquí uns anys...
Fa cosa de 20 anys, menjar sushi era algo especial, i si ho parlàvem amb els avis, ens deien que no estàvem als nostres cabals, no? I avui és algo que tothom els divendres ho fa mentre es veia una pel·lícula. Per tant, el futur és pels valents. Per tant, Déu dirà, no? Però que creiem que aquest tipus de sector o sectors que busquen alternatives de proteïnes i que fan més resilients les nostres cadenes agroalimentàries i tindran la seva cabuda, i tindran el seu pes. I els insectes creiem que seran un d'ells.
Manel, hi ha més empreses que s'hi dediquin a això? Creix l'interès per produir-ne?
A Catalunya no arriben a la mitja dotzena les empreses que es dediquen a produir insectes per l'alimentació, però l'interès empresarial creix de forma exponencial, segons explica Gumercindo Villa, cap d'Ordenació Sectorial Ramadera del Departament d'Acció Climàtica.
Actualment tenim 5 explotacions, 2 a Terres de l'Ebre i Tarragona, 2 a Lleida i una crec que a la zona de Girona. I tenim 3 més actualment en tràmit. Hem de dir que és un sector que és emergent, cada cop més s'està demanant amb més d'interès.
I per on passaria l'ampliació dels usos d'aquests insectes? Doncs Calvet explica el seu full de ruta.
El que apostem és la incorporació d'aquest tipus de proteïnes dintre de cadenes agroalimentàries ja existents, com pot ser l'avicultura, el porcí, l'aqüicultura o els animals de companyia, per donar sostenibilitat i resiliència amb aquestes mateixes cadenes agroalimentàries.
Catalunya ha sigut pionera a fer un marc regulatori propi d'aquesta activitat. A Europa ja hi ha 4 varietats permeses per a l'alimentació humana. Les més populars, però, són el grill domèstic i el conegut com a cuc de la farina.
Doncs bé, haurem de fer un esforç considerable. Gràcies, Manel, bon dia.
Adéu, bon dia.
El cicle formatiu de cuina i pastisseria de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, el Ripollès, dobla el nombre d'alumnes. Ara fa un any, Educació va estar a punt de tancar-lo per falta d'inscripcions, però la situació realment s'ha capgirat. Núria Paraire, quants estudiants tenen ara?
Bon dia, Marta. Doncs l'any passat se'n van matricular 8 i aquest any han començat el curs 17 alumnes. Finalment, l'amenaça de tancament per part del Departament d'Educació s'ha superat i així de content està el cap de cuina i pastisseria, Sergi Bonsoms.
L'any passat ens trobàvem que la cuina, bueno, hi havia poc alumnat i el fet de veure que està la cuina una altra vegada plena i amb tots els alumnes, això doncs, fa il·lusió i en tenim moltes ganes.
Entre els estudiants, fins i tot n'hi ha que venen de fora de la comarca, com el Samuel.
Vinc d'Olot, em van parlar molt bé de l'Abat Oliva i m'he apuntat aquí i ara estic aquí estudiant.
Des de l'institut expliquen que el nombre d'estudiants que s'hi matriculen varia en funció de l'any, però Bonsoms defensa l'existència del cicle perquè a la comarca, diu, la restauració és un sector important.
És una comarca en la qual vivim del turisme. Per tant, aquesta formació jo penso que és molt necessària. Pot ser que un any sigui dolent, però llavors pot ser el contrari durant els 2 anys següents, que siguin 2 anys bons.
També reconeix que l'ofici de cuiner sovint crea un cert rebuig pels llargs horaris i les jornades en festiu, però diu que aquestes condicions estan millorant. De fet, l'estudiant, en Samuel, ha començat amb tota la il·lusió.
A mi m'agradaria algun dia estar a una cuina molt important i des de petit jo ja sabia que el meu era la cuina, que m'agradava.
L'institut també ofereix el cicle de mecànic i el d'administratiu i en aquests casos tenen més peticions d'estudiants que no pas places.
A Barcelona, els veïns de Ciutat Vella acusen l'Ajuntament d'haver deixat caducar intencionadament els expedients administratius per tancar 33 terrasses del districte que incompleixen les ordenances. Creuen que el govern de Jaume Collboni podria haver prevaricat. Jordi Corbalán, què ha passat amb aquests expedients?
Doncs l'antic govern dels comuns va anunciar el març passat que no renovarien les llicències de 33 terrasses que acumulaven 5 o més sancions greus, sobretot per l'ocupació de l'espai públic. Són terrasses situades en llocs molt freqüentats pels turistes, com la Boqueria, la Rambla, el Born i la Barceloneta. Per primera vegada s'aplicava un article de l'ordenança que preveu directament el cessament d'activitat. Al setembre, amb el nou govern Collboni, el districte ja va explicar als veïns que estaven revisant els expedients i ara el nou regidor Albert Batlle els ha comunicat que han caducat. La majoria de terrasses, doncs, continuen obertes. Ana Menéndez és vicepresidenta segona de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.
Cosa que trobem increïble, no ens van donar explicacions de per què s'havien caducat, doncs demanem aquestes explicacions, que l'alcalde i el regidor les donin, perquè creiem que és un greu fet. I sol·licitem i exigim que aquests expedients es tornin a obrir.
Els veïns constaten la sintonia del nou govern amb el sector de la restauració després que aquest estiu, asseguren, hi ha hagut incompliments massius amb les terrasses.
Hi ha uns incompliments flagrants en quant a l'ocupació de l'espai públic i en quant al nombre de taules i cadires que els restauradors posen al carrer.
Des del govern municipal, per ara no s'ha detallat per què han caducat els expedients ni si els tornaran a posar en marxa. Des de l'oposició, Esquerra demanarà explicacions a la pròxima comissió d'urbanisme.
Neix a la demarcació de Lleida un projecte pilot per combatre la discriminació i l'aïllament que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental que viuen en àrees rurals i de muntanya. Durant 2 anys, una quarantena de beneficiaris tindran una persona de referència d'una entitat social que els acompanyarà en el seu procés vital des del lloc on viuen. L'objectiu final, Estela Bossoms, és servir d'exemple per transformar l'estructura dels serveis socials de Catalunya ara que comença a plantejar-se aquesta revisió.
Sí, perquè parteix d'una evidència que fora dels àmbits urbans és molt complicat accedir a la cartera de serveis i rebre una atenció adequada. Això té conseqüències que explica Assumpta Fortuny, coordinadora de la Federació AIEM, que agrupa les entitats que treballen amb aquests col·lectius a les comarques de Lleida.
I això provoca que hi hagi persones que quedin fora del sistema i que s'hagi de tenir la seva realitat sense que es pugui prestar un suport adequat i d'acord amb el que necessiten. I a més que la gent jove o els infants, quan les famílies tenen infants amb discapacitat o amb problemàtica de salut mental, doncs s'hagin de desplaçar i marxin del territori.
Ara s'estan escollint els beneficiaris i a partir de gener i durant 2 anys rebran un suport més intens.
Hi ha una persona de cada una de les entitats sòcies de la Federació Allen, de les 7 entitats que executen el projecte, que treballarà amb un grup d'entre 8 i 6 persones beneficiàries de la comarca. Es desplaçarà allà on viuen les persones i treballarà amb la persona i amb la seva comunitat de proximitat.
Tot plegat es fa en col·laboració amb els serveis socials dels Consells Comarcals i el Consell General d'Aran i amb les àrees bàsiques de salut. La Càtedra d'Innovació Social de la Universitat de Lleida en farà el seguiment i n'avaluarà els resultats.
Entitats ecologistes del Pirineu demanen que no es publiquin fotografies de l'ós bru a les xarxes socials i que tampoc es reveli la ubicació d'aquests animals salvatges. Els últims mesos s'han viralitzat diverses imatges d'ossos al Pirineu i això ha generat un efecte crida que, segons diuen, pot tenir encara greus conseqüències. Anem a València, Dàneu, Eloi Barrera.
Sí, avui acompanyem els membres de l'associació Atlo Pirineus a instal·lar diversos cartells al Port de la Bonaigua, al Pallars Sobirà, perquè aquí en aquesta zona, aquest estiu, s'ha pogut gravar i fotografiar un exemplar jove d'os bru. Segur que molts de vosaltres ho haureu vist, perquè moltes persones ho van publicar a les xarxes socials, això es va viralitzar i va generar també un cert efecte crida, un efecte crida que pot ser perillós. Ens ho expliquen l'Ian Coll i el Pau Vázquez.
Això, aquesta crida, venen molts cotxes, venen molts visitants. Un, sense saber com comportar-se davant d'aquestes espècies, i dos, d'una manera invasiva, que si tu vas a veure un os, pot ser que te'l trobis, i quan el trobis a l'os saps què fer.
I arrel d'això hem decidit crear aquests cartells per conscienciar sobretot ara els visitants, que és època de boletaires.
Perquè això és el que passa, que ve la gent, venen amb grup, venen amb la família, venen a veure l'os. I clar, una cosa és anar a veure la Sagrada Família, una altra cosa és anar a veure l'os.
Què fan ara? Doncs estan instal·lant cartells en zones on hi ha hagut aquests avistaments, no? On les persones han gravat imatges d'ossos que després s'han publicat a internet. Ells recorden, alerten, que això està restringit per llei.
Doncs aquests cartells el que volen informar sobretot és referent a la difusió d'ubicacions. Pot crear situacions de risc, ja sigui per l'animal com per les persones, i bueno, a través d'una sèrie de normatives que hem especificat al cartell, especificar que això no és possible fer-ho.
De fet, de tant en tant rastregen les xarxes socials i quan veuen que algú publica imatges d'ossos, li escriuen perquè retiri les fotografies o almenys que n'esborri la localització.
Ara passa un minut de 3:15. Anem a les Terres de l'Ebre. Allà hi ha un pagès que cultiva carbasses i també síndries, però no normals, com les que podeu trobar al mercat, no. Són carbasses i síndries de rècord. Us imagineu tenir un hort i aconseguir carbasses que pesin entre 600 i 800 quilos? Doncs aquest és el cas d'en Josep Maria González de Corbera d'Ebre. En Jordi Barranca, explica'ns com va començar tot.
Sí, Marta, doncs gairebé tot va començar una miqueta sense voler. Un amic del Josep Maria, el Poti, tal com se'l coneix aquí a Corbera, va portar un any per la festa de la Verema una carbassa de 40 quilos. A partir d'aquí, ell i els seus amics es van animar i ell va començar a indagar una miqueta pel seu compte.
A través d'aquí, doncs, jo ja vaig començar a investigar a veure lo de carbasses gegants, a veure si podia comprar llavors, i vaig conèixer gent per internet, a un foro, i em van enviar llavors ja de carbasses de 300 quilos, i les vaig sembrar, i ja vaig fer el primer any una carbassa de 250 quilos. Bueno, vaig fer 5 o 6 carbasses, perquè al ser novato vaig dir, planto 5 o 6, alguna sortirà.
De fet, en Poti, atenció, va cultivar la carbassa més gran que s'ha vist mai a Catalunya, la Joili, que feia 827 quilos.
I què es necessita per cultivar fruits així?
Doncs força terreny, una planta així hem de pensar que ocupa uns 100 metres quadrats, tot un hort, per exemple, tenir unes bones llavors, les seves venen de Navarra i ell diu que són les que tenen la millor genètica, i sobretot cuidar la terra.
Lo bàsic és tindre una bona terra ben preparada, fer analítiques de terra i de fulles. Si és com més ne fas, millor, perquè sempre tens més controlat tot, i portant una línia estable de nutrients, humitat i de rec i de tot. I després, pues clar, t'ha d'acompanyar una mica el temps, les calors perjudiquen bastant.
I estrictament, pel que fa únicament al cultiu, és força intensiu.
La plantem, pues, a la meitat d'abril. Si fa una mica de fred, les ficam en mini invernaderos de plàstic de nit i de dia les destapam, hasta que comencen a fer calor. Llavors ja és 2 mesos de creixement de la planta, hasta que polinitzem la carbassa manualment, quan és petiteta així, com l'ho dic, gros. I llavors, a partir de que pol·linitzem són 3 mesos més de creixement de la carbassa i acabar de fer la planta.
I atenció amb aquesta última dada que dono, Marta, perquè en l'època més forta de creixement, cada carbassa pot créixer entre 20 i 25 quilos cada dia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Memòries que em proposo escriure a l'ingressar l'exèrcit en la nefasta guerra que ens estan sometent actualment els espanyols.
La Perla 29 arrenca temporada reivindicant la memòria col·lectiva i el pes de la família. Avui estrena al Teatre de la Biblioteca Papers de la Guerra, un relat de la Guerra Civil explicat en primera persona a Barcelona, Marta Vives.
La de Pepe Castells, que amb 19 anys va anar al front i allà va decidir escriure un diari que per la seva família es convertiria en un misteri fins al dia de la seva mort. L'anomenat Pacte de l'Oblit, que ara s'ha desterrat per fer justícia i arribar també a generacions més joves. La idea és de Lluc Castells, net del protagonista, i la dramatúrgia i posada en escena és de Pau Vinyals.
O per què està tan enquistada la guerra civil dintre nostra, per què ens ha condicionat tant? Doncs potser és una oportunitat per poder-ho entendre de manera conjunta, aquesta manera que té el teatre, de reunir-nos a un espai i escoltar aquestes paraules a veure què ens passa.
Sobre l'escenari, Jordi i Josep Castells, fills del Pepe i escenògrafs reconeguts que pinten el teló de la guerra en directe, mentre ressonen el dolor, les ferides, les paraules. Hem parlat amb en Josep.
Cada pinzellada que fem és com si anéssim fent les petges del pare, no? Pels rostolls, per les pedres i tot això, que és també donar-li les gràcies a totes les ensenyances que ell ens va donar, tant humanes com professionals.
Papers de la Guerra es podrà veure en 12 úniques funcions fins al 26 d'octubre. L'obra conviurà amb Hamlet.01, interpretada per Enric Cambrai i dirigida per Sergi Balbel.
El Palau Robert de Barcelona homenatja l'escriptor i activista valencià Joan Fuster en el centenari del seu naixement. Coincidint amb la Diada Nacional del País Valencià, avui obren al públic dues mostres, una sobre la seva vida i obra, i l'altra sobre la seva amistat amb Josep Pla. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. La primera mostra, Joan Fuster en el seu temps, repassa la vida i el context de l'autor de Nosaltres, els valencians, des dels primers anys a Sueca, la seva consciència valenciana, les seves obres, les seves relacions amb personalitats de l'època i el seu compromís amb la llibertat i la llengua. I ho fa d'una manera visual i entenedora, com ressalta un dels seus comissaris, Francesc Pérez Moragón.
Una mostra amb el propòsit de presentar un recorregut per la vida, l'obra, l'ambient, l'entorn i l'època de Fuster. Per a un públic ben ample, més enllà de lletraferits i especialistes.
I la segona mostra sobre Joan Fuster al Palau Robert s'atura en un aspecte molt concret, l'amistat i col·laboració amb l'altre gran prosista de la literatura catalana del segle XX, l'escriptor empordanès Josep Pla, amb qui l'autor de Sueca compartia una visió unitària de la llengua i la cultura dels països catalans, malgrat tenir posicions ideològiques antitètiques. Així ho ha recordat Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.
Pla marcava la figura del català conservador, pragmàtic, s'adaptava a les circumstàncies polítiques del moment. En canvi, Fuster era un progressista, un home d'esquerres, amb les idees que Pla considerava neomarxistes. Tot i aquesta diferència, que poden semblar insalvables, hi havia una admiració mútua molt gran. I van convertir la cultura i la literatura en un espai de trobada, d'estímul mutu, amb uns horitzons comuns pel que fa a la consciència de la unitat dels territoris de parla catalana.
Les dues exposicions presenten fotografies, articles, plafons informatius, objectes i vídeos d'entrevistes com la que Montserrat Roig li va fer a Joan Fuster el 1977. Les mostres d'accés lliure i gratuït es poden visitar a la sala 1 i 2 del Palau Robert fins al 19 de novembre.
La censura es creu molt forta, fins que li demostrem que nosaltres ho som més. Defensem lo català.
Doncs coincidint amb la Diada Nacional del País Valencià, avui comença la campanya Som més fortes que la censura per fomentar les subscripcions a revistes en català. La idea és que per cada nova alta que es fa d'una d'aquestes revistes se n'envia automàticament una altra de la mateixa publicació a una entitat, a una associació o un centre educatiu dels països catalans. Això es pot fer a través del web noalacensura.cat. La campanya la impulsen el Govern de la Generalitat i l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català i respon a la cancel·lació el juliol passat de les subscripcions a 5 revistes en català de la Biblioteca Pública de Borriana, a la Plana Baixa, per part del Govern Municipal format pel Partit Popular i Vox. I avui arrenca un nou espai cultural aquí a Catalunya Informació. Es tracta de Talents, una estona que cada dia, de dilluns a divendres, dedicarem a parlar del teatre, música, art, cinema i tot el que és interessant des del punt de vista cultural. Els dilluns, els dimecres i els divendres s'emetrà a partir de 3:45 de la tarda. I els dimarts i els dijous el Talent arribarà, o Talents en plural, a 9:45 del matí. Avui, precisament, parlarem d'aquesta temporada de la companyia La Verla 29, que ara ens explicava la Marta Vivés, demà del llibre Nova Labadà, de Jordi Badia i Pujol, que repassa més de 100 mots en català que són intraduïbles. Dimecres ens centrarem en les novetats musicals i divendres en les estrenes de cinema i a les plataformes de streaming.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. L'Espanyol pot tornar a ser líder de segona avui mateix. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia, ho serà si guanya el camp del Villarreal B, el seu partit de la desena jornada de Lliga, que comença a les 9. L'equip s'és a la plana i ha anat amb 22 jugadors, entre els quals Keita Baldé, que torna un cop recuperat, mentre que són baixa Caidi Abaré, Salvi i Antonio Roca. L'Espanyol té l'oportunitat de tornar a situar-se al capdavant de la classificació després que ahir el Tenerife, que ja ha jugat el seu partit, guanyés i se situés líder. L'entrenador, Luis García, no creu que això afegeixi pressió a l'equip.
Bueno, pero es que esa presión estaba en la jornada 1 igual. Y sabemos la presión de estar arriba, que te exige estar al máximo siempre. Nosotros tenemos un camino muy bien marcado, con las ideas muy claras, con lo cual hay que gestionarlo con naturalidad, tener tranquilidad.
El partit el podreu seguir al web i l'app de Catalunya Ràdio a partir de 9:45. Abans del partit de l'Espanyol jugaran ells a Andorra a les 7. A la Lliga Femenina avui es juga el Llevant Les Planes, juga al camp del València a les 8. Jugat ahir Barça 3, Reial Societat 0.
A primera, el Barça cedeix terreny a la classificació.
L'empat in extremis d'ahir a Granada 2-2 l'ha deixat tercer, a 3 punts ja d'un líder sòlid, el Madrid, i a un del segon classificat, que és el Girona. Els blaugranes van anar per darrere al marcador tot el partit, però van poder igualar els dos gols amb què s'havien avançat els andalusos, amb Dianes de Lamine Yamal i Sergi Roberto. De fet, Yamal es va convertir en el jugador més jove de la història a marcar un gol a la Lliga. Els gols del Granada van ser obra d'un menut davanter de només 1,64 m, Brian Zaragoza, que s'ha convertit en una de les sensacions de la temporada. El tècnic Xavi lamentava que s'escapin punts, però considerava que l'equip havia fet un bon partit.
Crec que hem generat futbol. Avui les sensacions són bones. La sensació és que mereixem guanyar el partit, així com altres dies potser ens ha anat més just de futbol. Avui crec que de futbol estem prou bé i la pena del gol final anul·lat. Si no hagués sigut una remuntada molt, molt bona, estaríem parlant d'un bon Barça després del 2-0.
El partit hauria pogut acabar, com sentíem, amb victòria, però l'àrbitre efectivament va anul·lar un gol a Joao Félix per fora de joc posicional de Ferran Torres. Jules Koundé va haver de retirar la primera part i les proves mèdiques indiquen que té un esquinç al lligament lateral intern del genoll esquerre. Renunciarà a la pròxima convocatòria en França per intentar arribar al clàssic. Tampoc està clar que hi pugui ser Lamine Yamal, que va sortir tocat del partit.
En bàsquet, a la Lliga CB, victòria del Barça sobre l'Andorra per 91-87.
És la tercera victòria en 4 partits per l'equip de Grimau, que és 6è. Sentim el tècnic del Barça, que admet que l'equip encaixa molts punts.
Hem de millorar, però que també el bàsquet avui en dia va a molts punts i hi ha jugadors que són molt bons i les fiquen molt, inclús en bones defenses, també. Avui hi ha hagut moments en què no han defensat bé. Però jo crec que contra Efes vam fer bastant recital defensiu i ens van ficar 77-80 punts.
Ara en vol a la Lliga Sobal, empat a 29 del Granollers a la pista de la Demar. Antonio Rama, entrenador.
Doncs ja sabíem que seria un partit complicat i un partit contra un rival doncs, que sempre posa molts problemes, fins i tot a casa seva, no? I al final, doncs, penso que hem pogut dir que marxem amb un punt de León, que tal com s'havia posat el partit, doncs no era fàcil.
En motor, els campions del Dakar es tornen a retrobar.
El pilot polonès Eric Gottschall ha decidit trucar de nou al copilot Oriol Mena per disputar aquesta setmana el Rally del Marroc i l'edició 2024 del Dakar i el Mundial de l'any que ve. En aquesta segona etapa, tots dos pilotaran un buggy prototip T3. Avui i demà fan testos al Marroc i a partir de divendres disputaran el pròleg i les 5 etapes d'aquest rally que plega molts dakarians, entre els quals una quinzena de catalans. Sentim Mena.
Esperem que aquest projecte doncs, s'acabi de consolidar del tot, ja que l'any passat després el Dakar va ser una mica com un gerro d'aigua freda que va caure al damunt quan em van dir que no volien continuar, però bé, òbviament s'han de respectar les decisions, la decisió era estudiar, no ha pogut treure la nota màxima, així que ara via lliure i 100% enfocat en la competició. Per tant, jo crec que després del Dakar la continuïtat està assegurada.
I acabarem amb hoquei i waterpolo.
A la Lliga d'Hoquei Patins, en partit jugat ahir, Voltregà 4, Barça 5, amb remuntada inclosa. Edu Castro, entrenador.
Orgull de l'equip, que ha estat capaç de remuntar amb una segona part esplèndida, amb uns finals minuts de la primera també. I, evidentment, felicitar avui sí a tot l'equip per l'exercici de coratge, d'intensitat, de voler anar i de ser verticals constantment.
I en waterpolo, a la Champions femenina, victòria ahir del Sabadell per 18-10 contra el Molús francès en partit de la primera jornada.
No t'ho pots perdre.
El Cinema Truffaut de Girona comença avui una àmplia retrospectiva dedicada a Stanley Kubrick. Hi podreu veure una desena de pel·lícules que han estat remasteritzades digitalment amb màxima qualitat. La primera cinta es projecta avui a 7:15 i a 9:15, és Camins de Glòria, el drama bèl·lic de l'any 1957, situat a la Primera Guerra Mundial i amb Kirk Douglas com a principal reclam. Però el cicle que es farà els dilluns fins a meitat de desembre també té les pel·lícules a la llista, per exemple, Lolita, Una odissea a l'espai, La taronja mecànica i Eyes Wide Shut, entre d'altres. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau, bon dia.